És possible que algunes de les que havíeu plantejat en aquella prèvia que heu entregat s'hagin anat contestant. D'altres penso que potser no els correspon a ells, o algú pregunta, escolta, mira, com funciona el pràcticum de cinquè? Doncs ja us ho explicaré jo, però el mes de maig, ara no em feu improvisar. Però temes que faci més referència al fet professional, que potser no han quedat contestats, o doncs ara és el moment, alguna de les coses que hagin dit que penseu que, no sé, no, que teníeu una altra idea o que voldríeu aprofundir. La sensació que us han provocat.
Digue'm.
Això que comentaves del ZEA, no, que és una feina que xula, però al mateix temps engrescadora.
Sí.
Però jo ho veig en realitat de la meva escola.
Sí.
Que, no sé, aneu una mica sobresaturats, no?
Sí, sí, evidentment. Més feina de la que podem fer.
Però, a veure, això, què es deu? Que falta manca de professionals o que no es vol reclar? Jo veig perquè no es pot donar el gas,
No, és veritat.
Les que tenim a l'escola no donen el gas.
Sí, sols així. Sí, potser sí, és manca de professionals. Potser hem assumit uns espais molt grans que potser tampoc ens pertocaven tots a nosaltres, no ho sé. I a davant de la manca de que algú, per exemple, el tema, no és el cas de primària, ara passaré a secundària, no? El que deia l'Albert, el fet de que un director pugui decidir si té psicopedagog o no, influeix moltíssim en la nostra feina secundària. En el moment en què tu vas a l'institut i trobes un psicopedagog, la teva feina canvia radicalment. Si no en tens, a vegades tapes forats que potser no són pròpiament nostres, no? No sé, i a primària sí, la veritat és que potser la societat ens hi porta també, no? Cada vegada tenim més nanos amb problema, cada vegada, sobretot la societat, l'entorn social, no? Famílies més desestructurades, pares més sobreprotectors. Jo recordo fa un temps que normalment les entrevistes que em demanaven eren de pares d'adolescents, no? La problemàtica continua existint i més complicades. Però bé, jo mai ningú m'havia demanat una entrevista per un nen de 3 anys perquè la mare no se'n sortia. Clar, jo recordo una derivació, nosaltres tenim uns fulls que ens fan els tutors de derivació de casos. Doncs una tutora molt divertida em va fer una derivació que jo recordo. La nena a la classe, excel·lent, es porta de meravella, estic contentíssima amb ella, la mare no sap què fer-ne, vol parlar amb tu. Clar, és que això ja vol dir alguna cosa, no? Clar, aquestes mares tan i tan protectores, que a vegades els has de dir que un no costa més que un sí, però un no té uns resultats a la llarga molt més positius que un sí. Això costa, eh? I bueno, ja no et dic de problemes de parla, per exemple, que abans els nens venien que parlaven raonablement bé. Ara, la quantitat de nens que ens arriben a les escoles, que ens els hem de mirar perquè parlen malament, tota aquesta musculatura, totalment atona. Com vols que parlin bé? I el divertit és que t'enganyen, no? Tu fas una entrevista amb una mare, vas parlant, i el mamet, i el biberó, i tot. No, re. Bueno, clar, estàs una hora parlant amb ella, no? Arribes i al final li dius, i a l'hora de dormir, veure, com dormen? Ui, molt bé, diu, li dono el biberó i es queda. I tu dius, Déu meu, i ara què li dic, no? Què li dic ara a aquesta senyora? Clar, o sigui, jo penso que cada vegada tenim més feina i potser no s'ha augmentat en la proporció. Potser això de que hi hagi un psicopedagog a dintre el centre de primària, molt interessant. Jo, per exemple, amb el tema de la parla, ho veig claríssim, perquè els casos ens en mirem, però quantitat.
De totes maneres, per complementar el que diu la Fina, no per quedar-nos de parlar, però és, o sigui, sí que és veritat que les realitats canvien, però també és veritat que nosaltres portem 3 decrets que ens canvien. Llavors, allò, i en cada un dels decrets nosaltres el que anem perdent és eficàcia en la intervenció. Llavors, una de les coses en les que un ha de, bueno, de no tenir por a dir és que en aquests moments els serveis externs interns en alguns moments tenen dubtosa eficàcia, i tenen dubtosa eficàcia perquè no estan clarament definides quines són les seves funcions d'intervenció dins del sistema. Llavors, com que són tantíssimes, aquest tantíssimes difumina la intervenció. I jo recordo quan en els finals de la, principis de la dècada del 80, nosaltres estàvem definits, abans de que existissin els psicopedagogs, estàvem definits, els psicopedagogs de centre, estàvem definits com agents per a la millora qualitativa del sistema educatiu. I que la referència d'això era l'assessorament directe al professorat i el treball a l'aula. Això no existeix. Això no existeix. I que quan això era d'aquesta manera, malgrat que eren menys i malgrat que sí que hi havia demandes del tipus que hi havia, sí que un podia tenir una percepció de participar en processos de transformació i per tant de millora del sistema. En aquests moments, quan aquell exercici professional està molt difuminat per excés de funcions, per eficàcia, i l'EAP en aquests moments està perdent eficàcia cada dia.
També jo vull afegir, no? Em sembla que hi ha un altre problema que sembla que no es vulgui veure en aquest país, que és que la complexitat social i per tant educativa no minva, va més dia a dia, no? Això ens porta a que els EAPs i els pedagogs doncs, poden anar molt saturats, però en tot cas reduir o centrar la seva intervenció deixarà en l'aire problemes que hi són, que existeixen. No? Aquí també, potser, doncs, si tinguéssim un departament d'educació com Déu mana, doncs possiblement també s'hauria de veure quines necessitats noves estan tenint els centres i quines d'aquestes necessitats s'han d'assumir des del sistema educatiu, i volem que sigui així, o bé si hem de fer mullar altres sistemes, no? Que sovint doncs bé, passen així, diguem, una mica per la corda cursa. La pregunta que feia ella és introduir el tema de l'assessorament a les famílies. I és que penso que és una necessitat brutal que tenim ara i que algú el deu haver d'assumir. No sé si ha de ser l'EA, si hem de ser els centres, les direccions dels centres, però algú ha d'assumir això, perquè és que ni el sentit comú ara és llei imperant, no? I per tant, i això és una realitat, i ens hi trobem. Jo recordo en el seminari de juny de presentació dels pràcticums, arran d'una experiència d'un pràcticum que es va fer aquí a la casa, que dirigies tu, Montse, va sortir el tema aquest de dir, com és que en un centre privat doncs es treballa d'una determinada manera per aconseguir que aquest alumne doncs realment progressi, ha progressat, i com és que això, deia algú, no ho pot proporcionar ja el propi sistema públic, no? I me'n recordo que això vaig dir, doncs mira, és una llàstima, no? Però és així. I no per manca de bons professionals, sinó simplement per tots, perquè anem volent. Llavors, passa igual amb els serveis socials, suposo que demà en l'àmbit no formal, bueno, sortiran coses a punt de pala, i només hi haurà representants de 4 àmbits, però és que n'hi haurien 40, no? Però és que tenim el país que tenim, també. I és important que ho sapiguem i que en siguem conscients. Però a partir d'aquí, doncs, la feina i la reivindicació ha de ser aquesta. Més coses.
Això del departament com de humana, hem tingut molts departaments de tots colors, no? I em fa l'efecte que no hem progressat massa, perquè des del que la professió o el lloc de treball del professor, com se diu, professor de psicologia i pedagogia, sigui discrecional en funció de, etc., fins que en la llei d'ara ja es troba un projecte, és de suposar que en el procés algú
no ja, sentirà, no? L'article 74 ha passat de tenir 3 ratlles a tenir 3 fulls.
No, però és que jo em fa l'efecte, vull dir que no hi ha hagut implicació, no hi ha des de l'administració no s'ho han acabat de creure. I això, a vegades, poder hi ha un recurs que és veure, mirar una mica fora i què fan als altres llocs i copiar-lo, que ho facin bé, i adaptar-ho a la nostra situació. Aquí hi va haver uns conflictes de competències, la paraula psicopedagogia és el 50-50, és perquè no es barallessin els psicòlegs i pedagogs.
dels que som una mica grans, ens, sí, sí, vull dir, ens en recordem. I no es va deixar, no es va deixar accedir en aquesta formació a gent que estava treballant, és a dir, un professor de física que porta anys en un institut, que té tota una experiència, aquesta persona podia haver fet psicopedagogia i ser un excel·lent psicopedagog. Vull dir, es va limitar a unes diplomatures, etc. Vull dir, des de la universitat tampoc s'ha sigut massa clar. No ho sé, a veure, no voldria ser...
Jo diria que sí que hem avançat molt, eh? Diria que...
Home, evidentment, numèricament
no.
S'ha avançat molt. Jo recordo, vull dir, tinc l'experiència de ser dels primers que vaig ser amb tota aquesta qüestió, i mira, després fèiem el que podíem, i vista en perspectiva feia moltes coses malament, i segur que s'ha avançat. Però s'ha estat massa entenent de que la norma, allà on hem de fixar-se, és en el decret, en les disposicions. Quan, vull dir, el que ha de fer aquest professional, això deu estar en el cos de saber de la pedagogia, de la psicologia, de la investigació que s'ha fet. Vull dir, moltes vegades diem, no, hem de fer tal cosa perquè el decret diu, i no, és que en el DOC no hi ha la teoria de, ni la ciència.
Jo sí, sí.
A veure, no sé, plantejo diverses,
sempre.
I la Polídia, la Sílvia, jo he entès, quan has dit que no eres experta, he entès que treballaves col·laborativament amb els altres i que no volies en cap moment donar-te la sensació de que els estaves ensenyant, però jo crec que l'experta ho eres, perquè si el professor d'història o de física sap història i sap física, doncs tu saps psicologia i filosofia. Bueno, no, a veure, he dit diverses coses barrejades, però...
Jo diria que hem avançat i que hem avançat molt. Mireu, jo vaig començar a treballar que el meu exercici professional, jo diria que dels psicopedagogs d'aquí de la taula, tret de la Fina, que no desconec el seu principi, però jo diria que com a psicopedagog he de ser el més vell.
Jo diria que abans vas treballar, Déu, jo abans vaig ser de mestre,
Els psicopedagogs van començar treballant en funció del regidor d'Educació i de Cultura que hi havia a l'Ajuntament de Tor. I, bueno, recorda't d'aquella època, Enric. I que per tant, cada any havíem d'entrar un projecte al ple municipal perquè provés la continuïtat d'aquest servei. Home, en aquests moments la LOCSE es converteix en subsistema del sistema. I diu, el sistema educatiu d'aquí aquest país té un subsistema bàsic, fonamental, primordial, que és allò que es fonamenta en la psicopedagogia. Passar de jo haver-me de tenir d'interlocutor, en tots els respectes, un regidor d'educació, un regidor de cultura, en tots els respectes i en tota l'estima, ser funcionari per igual del sistema educatiu, jo diria que aquí aquest país el que ha fet en relació a la psicopedagogia és molt.
La identitat no l'ha de donar el funcionariat, professional,
sí.
L'ha de donar unes competències professionals clares.
En quant a reconeixement de, el fet de funcionaritzar això té dos problemes. Per exemple, nosaltres, que no sé si la Fina ho recorda, no sé si ella ho era o no era, els EAPs no érem funcionaris, érem contratats laborals. Amb la qual
Això
era una part petiteta, però el conjunt important eren contratats laborals. Contratar laboral volia dir que no tenies una dependència, com si ara tens, instruccional. I per tant, el fet d'aquest país haver fet una aposta, que no l'han fet altres comunitats, ni l'han fet altres països, que és de reconeixement fins a aquest nivell de lo que és la psicopedagogia, fins a convertir-la en subsistema del sistema, porta tots els inconvenients que són els que en aquests moments estan convertint en bastant inoperativa la feina dels EAPs, perquè són funcionaris instruïts. Llavors, com a funcionaris instruïts, hi ha moltes tasques en les quals tu t'has de sotmetre. Què passa quan tens moltes tasques a les quals tu t'has de sotmetre? Que la feina bonica que elles dues poden explicar, que és l'estar a l'aula, el trepitjar l'aula, l'estar amb els nanos, l'expertesa que això et dona, o no sé quantos, de nosaltres se'ns n'ha distanciat moltíssim. I per tant, en aquests moments, per exemple, i és un dels dilemes que tenim els assessors psicopedagògics, si ara haguéssim de construir coneixement professional en relació al que fem, sabem de burocràcia i de papeleig, el que us ha explicat la Fina, moltíssim. I si hem de construir coneixement professional a partir d'aquí, malament anem.
Jo estic d'acord amb el doctor Comines. L'associació Wikimedia està fent uns discursos molt tecnòcrates i he trobat a faltar saber des de quin model treballem, quin concepte tenim del que tenim a davant. I he trobat a faltar això, he trobat a faltar la part més humana. Volia saber això una miqueta, des d'on treballem.
No sé, no és que no queda.
No en tinc gaire clar.
Jo també no entenc, no queda gaire clara la pregunta.
Des de quin model treballeu vosaltres? Des de quina percepció tenim del professional, de l'alumne? O sigui, no ho sé, si fos un psicòleg seria treballaria des del psicoanàlisi, però també hauria d'estar qualsevol altre model. No treballa des d'un model.
Que passa que passa que fem tantes funcions que quan jo faig de, quan faig classes de català en una aula oberta, intento molt coordinada amb la persona de català de l'àrea donar el màxim de coneixement i que sigui el màxim de, com t'ho diria, de significatiu per l'alumne. Quan jo porto el servei de mediació, doncs prèviament m'he hagut de formar i intento transmetre el màxim d'habilitats socials amb aquells nanos que estic formant perquè ells puguin ser els mediadors. No hi ha un model en el qual jo penso que em baso per la meva feina, justament per el que deia abans, perquè fem tantes coses, potser si estiguéssim en un despatx tancat i només atenguéssim nens individualment, hauríem de definir-nos per algun model. Però és que en un institut jo veig molt difícil. Vaja, no ho sé.
Jo amb la línia del que diu ella, si hagués de posar, tot i que crec que la paraula, el concepte, moltes vegades també és escaient, però ho hagués de resumir, jo ho resumiria és que nosaltres treballem els dades per aprendre a ser i aprendre a estar, perquè a la que comences a treballar habilitats socials és aprendre a estar. A la que entres en una oberta o has de fer una optativa per millorar a nivell d'aprenentatge, estàs treballant en l'aprenentatge, en la part més acadèmica. Sí, per tant, no crec pas que puguem treballar com has nomenat. Ets un psicòleg si t'ho té molt clar, que pot treballar a partir d'un model.
Bueno, potser per donar un psicòleg, jo crec que és un principi molt bàsic, un bon model d'una persona, del que tu creus que seran els ciutadans, les futures persones que viuen aquí. És molt important partir d'aquí.
És el que et deia jo.
I d'aprendre, però clar, si jo estic treballant aprendre, i sóc un, per exemple, soc un professor racista, doncs poc treballaré i poc aprendre. No apareixo, o sigui, l'essència, no?, d'on parteix el que treballo després. I crec que és un punt de partida important de reflexió, de reflexió.
Els ERS, la discussió sobre el model, a diferència del col·lectiu dels psicopedagogs, que no l'ha tingut de tant, i suposo que és per cultura professional, sí que l'hem tinguda moltíssim nosaltres. Bàsicament, la gent que comença a treballar a la dècada dels 70, principis de la 80, és gent que ve del camp de la clínica i és gent que ve o ve del camp de la clínica o ve del camp de la psicologia social. I l'EAP agafa un model determinat que no és compartit per tot el col·lectiu, però sí que identifica de manera majoritària gran part de les intervencions del col·lectiu, que és bàsicament tot el que fa referència a la teoria sistèmica. És una teoria en la qual els EAPs hi senten còmodes i treballen amb aquesta orientació, teoria de sistemes, i per tant aquí ja es defineix model de persona, perquè la teoria de sistemes està pensada per concebre un determinat model de creixement i desenvolupament, i agafa un altre model en quant al que fa referència al desenvolupament, però per tradició de la nostra cultura universitària del país i dels camps de recerca, que són els models vinculats no en el que en un moment determinat estava de moda l'autònoma, que era el conductivisme, sinó les corres més socioculturals, i per tant té base constructivista. I els EAPs ens movem amb dos models de treball, que és constructivisme i sistèmica, i aquí estem. I tant un com l'altre defineixen perfil de tipus d'intervenció i defineixen perfil de tipus de persona que tu concebeixes, perquè justament són dos models que, com que es plantegen desenvolupament, es plantegen com creus que ha de ser la direcció d'aquest desenvolupament, i per tant d'alguna forma també defineixes allò que hi ha darrere a nivell més ètic i més moral o coses d'aquest tipus. Però els EAPs sí, que hi ha hagut molta discussió i molta discussió dins del col·lectiu per al tema de model, cosa la qual no vol dir que tots els EAPs treballin amb un model sistèmic i constructivista, ni que en tot el teu exercici professional puguis portar sempre una pràctica regida per les lògiques d'aquests dos models. Però aquesta discussió a nivell de psicopedagogs no hi ha estat tant, cosa que sí que hi ha estat més en el nostre col·lectiu. I de fet tot allò que bàsicament hi ha publicat en la tradició científica d'aquí a Catalunya són en aquestes dues línies. Agafis autor que agafis, agafis publicació que agafis, es mourà per aquí. Per tant, sí que hi ha un model, sí, hi ha models concrets a darrere. I molt intencionals, perquè són molt diferents a altres opcions. Hauria pogut agafar models conductuals i haguéssim portat a pràctiques professionals molt diferents a les que en aquests moments hi ha. Per tant, és molt intencional l'elecció, i és molt intencional quan no s'agafa el model conductual, per exemple.
També una cosa que cal, penso, no dir aquí, és que el medi institut i el medi sistema educatiu en general presenta tanta diversitat i presenta tants professionals treballant en xarxa que per força has de ser per damunt de tot eclèctic i has de ser també molt capaç d'analitzar en cada situació i en cada professional amb qui et combines, doncs, per on tiraràs, no? El que sí que crec que és important, perquè potser barrejàvem el que és model amb el que deies tu, Montse, de com es veu l'alumne i tal, que el psicopedagog quan entra en el centre de secundària es diferencia de la majoria de docents, no de tots, en el seu interès per l'alumne, no? Un paidocentrisme més clar que no el que no hi ha en la majoria de docents de secundària, més centrats, doncs, en la matèria, en l'assignatura. Això estic d'acord que s'ha anat canviant, però s'ha anat canviant molt poc. En tot cas, s'ha anat canviant perquè el professor de secundària ha anat veient que si no s'arremangava i es posava a mirar a veure amb aquell alumne què hi podia fer, doncs no, la cosa no funcionava, no avançava. Però jo recordo els primers, jo vaig treballar de psicopedagog en els primers moments, no?, de la LOCSE, i et passaves el dia explicant a la gent com podia adaptar aquella assignatura per a aquell alumne o aquell grup d'alumnes. Assignatures que no eren ni de bon tros les teves, però que tu podies posar al costat d'ell i adaptar. I sobretot el que sobtava és l'enfocament teu de la importància del noi, de la noia, de l'alumne, el seu progrés personal, independentment de si saltava un llistó o en saltava tres, a la seva estabilitat emocional, al seu grup, no? Una mica, doncs, la nebulosa que hi havia entorn d'ell i com aquest grup l'influïa, la seva situació familiar o social i com aquesta situació, doncs, influïa o no en l'aprenentatge. Tota aquesta visió jo crec que ha estat un garro d'anar estirant, 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 perquè quan la Toni parlava i deia, sí, perquè hem d'ajudar tal prop aquesta professora que t'has posat d'exemple, que li havies de dir, què faríem? Jo pensava, ostres, i fa 30 anys feies això, no, també. Per tant, aquesta visió més paidocèntrica, jo crec que dels psicopedagogs de centre, doncs, l'hem portat. Això no resta, i també ho he de dir, que treus el barret davant d'alguns docents, val?, de secundària, que porten anys i anys i anys treballant i en podrien tenir la pipa plena, i et treus el barret de com ells també han sabut aplicar la seva visió peiocèntrica. N'hi ha pocs, però n'hi ha, i us asseguro que els que hi ha, almenys per mi ha estat un plaer treballar al seu costat. Més coses, va.
Són professions apassionants, eh? És una professió francament sí, molt apassionant.
És veritat.
Jo vaig conèixer una persona que en aquests moments no exercia, que ella deia de que estiguis en un espai o estiguis en un altre, l'àmbit sigui un o sigui l'altre, diu quan tu inicies un procés d'exercici professional, i que en la nostra situació personal, ja ho tastareu quan comenceu a treballar, és molt vital, eh? Vull dir, la posició vital i la professió professional van molt juntes en el nostre exercici, eh? I quan fas un procés, com el que ara deia l'Albert, en el que modifiques la posició en què mires, és molt difícil quan comences a tenir gaudi de tirar enrere i de canviar. En tot cas, si fas de psicopedagog, llavors te'n vas de paleta. Però vull dir que no... són feines molt apassionants, molt vitals, en les que deixar de fer el que fas per fer-ho de manera diferent, abans te'n vas de fer de paleta. I jo estic convençudíssim, de que agafeu l'Albert, agafeu la Toni, agafeu la Sílvia, i els hi dieu, heu de fer instrucció pura i dura, i abandonen l'exercici professional un cop han deixat de fer això. És l'encant que té el nostre exercici professional, que el retorn enrere no és possible.
Sí, també, Joan, que cadascú de nosaltres se sent més còmode amb alguna d'aquestes funcions en concret, no? Jo, per exemple, el tema de l'orientació quart és on jo me sento millor, però perquè veig una mica tots els nens, perquè sé que des de l'equip directiu és un tema que el potencia molt. Aquest any hem iniciat tot unes carpetes que cada any té des del principi i fa activitats en allà, i a final de curs allò servir. Vull dir que un en el centre també ha d'anar trobant aquelles coses que amb ell l'omplen més, i perquè si no també serien tantes les coses a fer que no arribaríem a tot arreu, no? Vull dir que, per això us dic que jo penso que en el moment que vosaltres estigueu en un centre i porteu un cert temps, el lloc s'acaba trobant, no? Aquesta és la meva opinió, eh?
Joan, el mantenir ara, el que està dient la Sílvia, el mantenir aquesta meitat de docència, aquestes 9 hores de docència per tenir-les, això en el futur es vol continuar o... Aquí aquest també és això forma part del model, també. De dir, escolteu, entrareu a l'institut, però la meitat del temps que sigueu allà haureu de fer classe. Això va ser la premissa d'entrada. I jo no ho sé, podríem ser mal pensats, i dir que va ser una manera per suavitzar l'entrada, perquè si arriben a l'institut i no fan gens de classe, que ha sigut... Però hi ha altres països que aquesta obligatorietat de docència pràcticament no hi és. O hi és amb fer programes, amb hores de tutoria, no sé si a la Toni o qui ho deia, però no tant aquesta qüestió d'ensenyar matemàtiques en els que va malament, no ensenyar llengua en els que va malament. I a veure, jo el que et dic és que fins ara ha sigut així. I jo em fa la feta que ha sigut una mica un guall de batalla, no?, dintre dels instituts, i sembla que s'han mantingut durs de mantenir a totes les normes de cada any, de les instruccions, es continuava... A veure, jo tampoc segueixo d'una manera directa, però jo crec que, amb el
que deia ella, la nostra tasca és molt complexa, val? I una mica amb el que dius tu, jo m'he trobat a vegades estan al departament, no?, acabant de fer un informe donant doncs, què acaba de fer la valoració, i aquesta companya que us deia doncs, que ens fa suport amb els nanos de primer, de segon, dir-me, ho diu reiteradament, és que tu no hauries de fer res. que no hauries de fer classe perquè és que vas desbordar de feina, perquè ja teniu prou feina mirant a nos, amb orientar a professorat, a tutors. Potser sí que té raó, no? Però si m'atreuen a l'espai de docència, em penso que jo no podré fer igual de psicopedagoga com ho faig ara. Perquè és molt diferent veure un nano en el despatx, de veure aquell mateix nano entrar tu a la classe de segon D, a fer la tutoria, i veure'l allà com a integrant d'un grup. Llavors, clar, si jo, per exemple, les juntes d'avaluació, no me les perdo mai, i ahir, quan acabava de reflexionar tot el que us diria avui, volia parlar també d'això. Jo no estic obligada a una junta. O molt obligada, no, perquè jo no hi poso ni notes socials, ni de català, ni de castellà, i si he fet, i si he estat a l'aula oberta, o he estat fent suport, la nota abans de la junta ja l'he consensuat amb la persona amb la que comparteixo l'alumne, perquè no la faig sola, poso la meva nota d'objectiu i ja està. Per què vaig a les juntes? Vaig a les juntes perquè tinc el retorn i tot el feedback del professorat, dels nanos, de nanos en concret. Doncs clar, si m'atreuen les hores de docència, què faré amb els equips docents? Aniré assessorant només com a tècnic? Però sí que crec que me puc convertir en un acte d'una autoritat, com es deia abans. Que és molt feixuc, eh? I a vegades penses, vols dir que m'ajubilaré de psicopedagoga de centre? Aquesta és la realitat, a veure, honestament, val? Però bé, és el que hi ha.
Un altre tema que jo em fa el fet, és a dir, històricament, esclar, tu ja has arribat des de mestre i o sigui, ja tenies aquestes ganes d'estar a la classe, però el que ja ha arribat des de la psicologia clínica, jo no havia trepitjat mai a l'institut des de quan ell va fer batxillerat, no ho sé si competencialment està molt preparat per fer docència. Ja sé que és un tema...
Mira, tres coses sobre això que és bo que tots plegats els sapiguem i sobretot els que d'aquí a poc exercireu la professió per primera vegada. Ens trobem amb tres coses. Una, l'autonomia de centre. L'autonomia de centre marcarà moltíssim, ja ho sabeu. Pot fins i tot arribar a marcar contratacions. I per tant, caldrà veure com queda això. I per tant, hi ha molts interrogants sobre el panorama de futur, per això no és que se sigui pessimista amb el futur, amb el panorama de futur. Un se l'ha de mirar amb el màxim de realisme i amb el màxim d'informació, i una d'elles és autonomia de centre, que pot fins i tot portar a contratacions i pot portar que hi hagi una funció molt directiva sobre determinats funcionaments de dins del centre. Per tant, caldrà veure aquestes figures com queden aquí dins. L'altre tema, el de la docència o no docència, és clar que el psicopedagog, superat de la discussió intern-extern, ha d'estar molt proper al procés d'ensenyament i aprenentatge, quan més proper possible. Per tant, la discussió sobre la conveniència de que aquest professional també faci exercici docent sempre hi serà. Perquè sempre hi haurà qui dirà que aquesta proximitat al procés d'ensenyament i aprenentatge només la pots adquirir a partir de docència, o hi ha professional que dirà la puc adquirir igualment sense ser un tecnòcrata aproximant-me el mateix, i no forçosament he de ser un tecnòcrata. És una discussió que tenim a nivell professional i que està no resolta. I la tercera cosa, per parlar un xic d'infantil i primària, perquè estem parlant molt de secundària, per exemple, en aquests moments, una de les comunitats que això ho té, o sigui, una de les comunitats que en aquests moments pels psicopedagogs hi ha una proposta més atractiva, malgrat que la resta de la península continua mirant a Catalunya. Però la veritat, si jo ara tingués 20 i tantos i me'n pogués anar a oposicions, me'n vaig a Castilla-La Mancha. La proposta que hi ha en aquests moments a Castilla-La Mancha és... uau! Però què pensen ells a primària? Pensen contratar psicopedagogs, pensen contratar mestres fent d'orientadors a dins dels centres. I per què diuen mestre orientador dins del centre? Perquè donen una resolució en relació a persona que fa docència. Allà ho han resolt d'aquesta manera. I què acabarà fent Catalunya si fa l'opció de tenir figura dins primària? Malauradament aquí en aquest país dependrem de l'opció política que en aquest moment manca.
Clar, això es vincula amb la formació que s'ha de donar.
Sens dubte. Sens dubte, sens dubte, sens dubte. Sí.
Que mirant altres països, hi ha altres països que tenen dos professionals diferents, l'escola del counselor i el psicòleg. Però el tenir dos professionals que provenen de formació diferent i aquí, en realitat, un sol professional, el psicopedagog, ha de fer les dues coses. I a l'hora de la formació que es dona i a la universitat, si ha de fer classe, doncs ensenya coses de disseny curricular, etc. I dir que tot això està bastant...
Home, per això preocupa tant la formació.
Sí, el que cal és definir quin és l'àmbit competencial d'aquesta professió, perquè després els màsters es podrien organitzar en funció de...
Els psicopedagogs en aquests moments, què és el que tenen sobre la taula, no resol formació, funcions. I són els dos grans reptes que en aquests moments tenen.
No sé si de baix... Allà baix hi havia... No sé si volies tocar també aquest tema perquè anaves a explicar l'any sistèmic.
No,
només
el tema de
docència
i no docència,
sí.
Que m'agrada molt. Bueno, com que diu la Toni i l'escrivia, no, la Càrria escrivia i estava d'acord amb el fet de, bueno, no soc psicopedagoga, soc mestra, escrivia i defensa totalment el fet aquest, no? De que hi hagi una part de docència. Per tant, m'alegro la resposta que heu donat en aquest sentit, que de dir, clar, si hem de ser psicopedagoga, si hem de tractar el nostre alumnat, si no els veiem en el cas de batalla, diguem-ne, d'alguna manera, clar, com podem dir-ho amb els comportaments, no? Per tant, m'alegro de sentir fort. Personalment estic a favor totalment de la part de docència, sigui a dins o fora de l'aula, però sobretot el tracte amb l'alumnat, no? No només amb aquell alumnat, sinó amb la comunicació amb els altres, també amb el conjunt, no? Una mica amb això. I després l'altra part que també m'agrada és una mica, sigui model, sigui el model que fa servir o a l'hora de ser psicopedagog, una mica el que hi havia fa partir era la part humana, no? És el moment que fem amb persones i tractem amb nens i hem de coordinar amb els mestres, doncs, la part humana i la part de sensibilitat, no? Com es fa la primera.
Jo, respecte al que ella deia, volia fer una cosa. El fet de trepitjar aula o que ens diguin doncs, que hem de fer tantes hores de docència no ens beneficia només pel coneixement de l'alumnat, sinó si després formem part d'un equip docent, a veure, malgrat la nostra formació, tot i així, i no sé si a tu t'ha passat, moltes vegades quan entres en una aula te'n fas un niu per poder controlar el cotarro. Vale? A més o menys estratègies. Clar, o a vegades m'han dit, i tu que ets la psicopedagoga i no t'has sortit, què vull dir amb això? Vull dir que quan estàs en un equip docent i un professor tal es posa que amb aquest nano, amb aquest grup, no pot, si tu prèviament també ho has viscut, allò de l'empatia, saps posar la seva pell, és molt més fàcil, no? Llavors, al llarg de tota la tarda, sí, hem parlat als nanos, hem parlat a les famílies, no perquè és tan ràpid el temps, però també és molt important l'orientació amb el professorat i aquest intercanvi. Sí?
Jo quan sentia l'Enric que deies si estaran o no preparats competencialment, pensava, segur que molt més que un físic fent de profe de física, un filòleg fent de profe de llengua, un historiador fent de profe d'història, perquè
ensenyar matemàtiques als nens que van malament, el primer que es necessita saber són moltes matemàtiques.
Per això
no,
més,
però no, és que, no tantes.
El que no es pot és ensenyar no matemàtiques als nens que van malament sense saber matemàtiques.
Se n'ha de saber, però no cal tantes.
Per mi hi ha un joc interessant, si se sap fer, del treball en equip amb els profes del departament, no? Aquest el trobo interessant. I llavors, per exemple, jo he viscut fer de profe a dintre l'aula amb un profe especialista, no? I això, bueno, jo ho trobo, si es permet, perquè l'altre ja està d'acord, el centre i tal, per mi és una mica el punt genial, el punt ideal. Ara, esclar, aquí depèn, si aquí trenques moltíssims tabús de la secundària, has de trobar la persona i dependrà, per tant, doncs, d'aquella química que pugui existir entre tu i ella. No? Per tant, professionalment, si ara sortís un decret que digués el psicopedagog doncs entrarà a les classes d'aquest i de l'altre, i hauria un dalt de baix. Per tant, és difícil l'encaix, és molt difícil. Llavors, jo crec que, home, que és anar-lo trobant també en la teva pròpia formació. Per exemple, jo soc més de lletres que un diccionari i vaig haver de fer matemàtiques de reforç a quart d'ESO i, home, em va comportar una feina, però em va comportar una feina d'equip amb una de les professores de matemàtiques amb qui vam dur un projecte 4 anys seguits que va ser genial, no? I que ens va permetre els dos, jo crec, aprendre, no? És aquest el joc.
Jo crec que és aquest el joc, perquè de l'altra manera li treus a l'especialista de matemàtiques, li treus als que l'estorben. I no s'implica en que ser professor de física o ser professor de matemàtiques en un institut vol dir ensenyar en els que van molt bé i en els que els hi costa. I en el moment que o sigui, parlem tan inclusiva i després de la realitat, s'enegues aquests i ho encarregues en el cicle pedagog, hi ha una qüestió actitudinal.
Jo em sembla que... Perdoneu, entenc el que dieu de la importància d'estar a l'aula i la comparteixo totalment, però em sembla que això és una mirada molt reduccionista i de fet la discussió l'hem traslladat aquí del que és la nostra feina i està un xic en la línia del que deia ell al principi quan deia us heu deixat de parlar de la persona. Els continguts a aprendre són importants. Però encara aquest dematí estava en un centre en el que amb les dues psicopedagogues parlàvem de dir què és allò més difícil d'avaluar a dins el sistema educatiu? La feina dels psicopedagogs. No hi ha sistemes fiables d'avaluació de qualitat dels psicopedagogs. Per què? Perquè justament treballem amb persones i perquè justament no treballem només amb les àrees de continguts, sinó que el que treballem són en desenvolupaments i en creixements personals. Millor que tu veus, allò que tu veus és allò que passa al cap d'X anys. Posàvem l'exemple, per exemple, de dos vailets en concret i entendreu els exemples. Un es diu Pere i l'altre es diu Pau. En definitiva, com a psicopedagogs que estàvem en aquell centre, què ens interessava d'en Pere? Sabeu què ens interessava, de veritat, d'en Pere? Que acabés quart d'ESO no siguent una persona amb una addicció important i greu als tòxics. Els tòxics. I la feina que estàvem fent aquells psicopedagogs i aquella intervenció amb aquella família no era tant perquè aquest Pere ens acabés traient un resultat acadèmic, sinó que en Pere com a persona tingués un desenvolupament determinat. En aquest sentit és en el moment en el qual la discussió tocar o no tocar a l'aula té molts matisos, i per tant no es pot ser tan taxatiu en determinades informacions, perquè amb en Pau, que era l'altre cas, el que ens interessava d'en Pau era justament una cosa que costarà de veure, com amb en Pere ho podrem veure, que és el consum o no consum de tòxics, amb en Pau, i vosaltres que sou psicopedagogues de centre i psicopedagogues de centre, i a Pere sabeu que això és una cosa que és el pa nostre de cada dia, aquestes situacions, i que el nostre èxit personal, perquè treballem amb persones, el èxit professional es mesura moltes vegades en situacions d'aquest tipus. L'altre està en una situació de que aquell adolescent no ens caigui o en una crisi depressiva amb situacions d'autodestrucció, perquè el que estem treballant és que aquell nano en el qual s'ha trobat amb una mare que hi ha hagut reiterades situacions d'abandó del mateix, es trobin, puguin conciliar el present per poder construir un futur. I estem treballant això. I al mig de tot això, aquest vailet està fent primer, segon, tercer i quart d'ESO. I probablement ens acabarà fent un batxillerat o ens acabarà fent un cicle formatiu. Però en aquests moments el que és primordial és la construcció d'aquella persona com a individu, com a identitat pròpia. I per tant, en aquests moments el que interessa són recuperacions d'aquest tipus. I això que infantil i primària es visualitza molt, es visualitza de manera patentíssima quan estàs a secundària, perquè justament allò que jugues a secundària des del nostre exercici professional d'aquí, la mirada tan important que plantejava l'Albert és això. Nosaltres el que fem és col·locar la mirada a la persona. I en el moment en què col·loques la mirada a la persona, t'apareix aquella persona com a ens plural, per tant, carregat de pilons de coses. Una d'elles és l'acadèmica, però moltes vegades no és la primordial sobre la qual hem d'intervenir, no? I és el que fa apassionar la nostra feina, no? Justament.
Jo volia dir una coseta. No, suposo que entenc i molt respectava la feina que feu, la gent que esteu fent tant si vol de centre com així que feu, les psicopedagogues i els seus des dels EAPs, potser una miqueta també el que plantejava la Montse abans, amb el tema que us he dit, jo he trobat a faltar que parlessin d'un model o... Una miqueta no crec que sigui una qüestió realitzada només amb la vostra professió, potser és una qüestió que alguns pensem que falta en educació en general, els professionals de l'educació en general, no? El model de quin és el ciutadà pel qual estem formant, en quina és la societat que volem, el món que volem, què entenem per escola, què fem allà dins, quins són els continguts importants. Aquest, qüestió de model educatiu, no, potser és el que trobem en el nostre sistema que ens fa falta, i que aquest compromís amb un model determinat possiblement ens ajudaria a treballar d'una manera col·laborativa més clara. És bastant una utopia, no ho sé, però en tot cas, ja des de les diferents professions, a mi em sembla que l'obligació de cadascú és intentar prendre aquest compromís. Després la realitat que et farà, home, et farà segurament sobreviure i mirar d'encaixar, però tenir una finalitat, un model, t'ajuda d'alguna manera a dir, home, aquí no trencaré el mòbil, però tinc la idea per la qual jo estic treballant. No?
Sí, penso
una mica em sembla que el que deia ella, no? I sí. Que no era una cosa que jo fes exclusivament a l'assessorament pedagògic, sinó a l'educació o a l'educació en general, no? Que això és important.
Jo crec que això és un tema de tradició professional, és a dir, no hi ha aquesta tradició. Això és veritat, i en canvi aquí és de les poques coses que penso que el Departament d'Educació sí que planteja bé, el que passa és que no li fotem cas.
Sí.
Però el Departament d'Educació, i jo fa 3 anys que començo el claustre de l'Institut del Setembre, donant per escrit les planes, no sé, posem 2, 3, 4, 5 i 6 del reglament de començament de curs. Val? Perquè ja explicita el model de societat, de persona i de projecte de país amb una claredat que penso que pel que és el Departament d'Educació és sorprenent i que allà hi ha cada ratlla no té pèrdua per aquest debat. I llavors,
però no és un confonir res després
dels professionals que intervenen. Què falta? Que allò, més enllà de 5 folis escrits, la gent digui, ostres, hi ha aquest plantejament, perquè és interessantíssim el que diu allà, dic seriosament. Llavors crec que aquí sí que és veritat que el que falta, però no en els cooperadors, és a dir, el docent en general, donar importància a això. I això, per mi, té també un altre punt de reflexió, que és la credibilitat nul·la que té el Departament d'Educació, nul·la, sobre els seus treballadors. I quan dic nul·la, ho dic en majúscula, vermell i subratllat. Perquè qualsevol cosa que ve des del Departament és llegida amb desconfiança, és llegida per saber, això és burocràcia, etc. I per exemple, jo com a director d'institut em costa horrors fer entendre a la gent que no tot hauria de ser tan nul·la, perquè aquest element és important i ens faria progressar. Ara, algú ha de fer que es estableixi aquesta credibilitat, perquè és que si no...
Hem començat per la formació, ja
sí,
no
sí.
Viu pas, ja entenc que és una feina nostra, responsabilitat, però es troba a faltar, no?
Sí, sí.
En la dinàmica diària.
No, el principi de l'escola inclusiva, per exemple, l'hem anat veient, se'n parla, a terra, ara diu, i dius, un moment, algú s'ho creu?
No sap què
significa. Secundària, algú sap les bases. Bé, escolteu, ens hem passat com una mica de l'hora, en tot cas, gràcies a la gent.